Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bon dia. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Això és Herrera en COPE, la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i de seguida començarem parlant de l'atur, de les dades de l'atur. Anormalment, el mes de juliol, doncs, ha pujat l'atur. Dic anormalment perquè habitualment són mesos pel sector potent que tenim, en aquest cas, a Catalunya, bé, a tot Espanya, que és el sector turístic, no? Doncs bé, la darrera vegada que ja vam parlar d'això, que quan van sortir les dades de l'EPA, ja avisaven. Sí, les dades de l'atur són bones, però atenció, que possiblement tindrem problemes. I avui parlarem amb la Pimec. I la Pimec està avisant de la debilitat dels sectors forts. A l'estiu parlarem amb el secretari general de Pimec, el senyor Josep Ginesta, entre d'altres coses, com parlarem de la bareva, també, i de la qualitat del raïm, i què passa amb els preus del raïm, que han pujat, han pujat. Les grans empreses del cava han pujat el que pagaran pel raïm als viticultors. Però és suficient o no? Però abans d'això anem a veure com tenim el temps, el trànsit, l'actualitat amb la Yolanda Canales. Bon dia, Yolanda, com estàs?
Molt bon dia.
Com tenim el temps?
Doncs el temps el tenim tranquil, sobretot al matí, on els cels estaran més serens. A la tarda sí que creixeran més nuvolades i plourà sobretot a Pirineu i Prepirineu. Això sí, continuarà fent molta calor tant avui com demà, tot i que si demà mireu una mica les previsions del temps del Servei Meteorològic de Catalunya, veureu que està tot de pluges, rajos i
són aquestes tempestes estiuenques que sí, localment poden ser fortes, eh?
Molt fortes, però, insisteixo, continuarà fent calor, tot i que demà el dia és complicat. Tenim ara 32 graus a Barcelona, 31 a Tarragona i a Lleida, 33 a Girona i 25 a Andorra a la Vella.
Aquesta és la temperatura real, és a dir, la temperatura de sensació acostuma a ser més bèstia, sobretot
sí,
si estàs a la costa.
A Barcelona ara pot estar gairebé
50 graus, és horrorós, sí, això, és lamentable. Bé, com tenim la xarxa viària i el transport públic?
Doncs molt tranquil, la veritat, als transports públics no hi ha incidències, almenys incidències remarcables, i a les carreteres hi ha força tranquil·litat, només hem de parlar de retencions hores d'ara. La C55 a Castellcalí en sentit sud i està tallada la C53 a Bellcaire d'Urgell en tots dos sentits per un accident.
Molt bé, què en destacarem de l'actualitat?
Doncs mira, parlarem o marxarem a Vic i parlarem de, bueno, de l'atemptat d'ETA que va tenir lloc el 29 de maig de 1991, perquè al solar on s'ubicava la caserna de la Guàrdia Civil, doncs ara, 31 anys després, es convertirà en un jardí, en una biblioteca, en un espai, diuen, de pensament, no? De
reflexió.
De lleure, d'oci, sí, de cultura. És que allà, per dir-ho d'alguna manera, han tingut problemes, eh? Perquè ha costat molt, fins i tot, posar plaques commemoratives i tot això per recordar les víctimes, que recordem van matar 10 persones, 5 nens, eh? I va ferir una quarantena. I, de fet, aquest reconeixement a les víctimes ha estat com una assignatura pendent, no? De fet, fins l'any 2009, i l'atemptat va ser el 1991, no es va instal·lar una petita placa commemorativa davant, bueno, aquest immens solar que fins fa poc actuava com a pàrquing. Però ara, doncs, s'ha decidit fer, bueno, aquest 30, memorial, per dir-ho d'alguna manera,
31
anys després.
Pff, ha passat una mica, eh? Potser...
Però és que ha costat, eh?
Una mica. Doncs, Yolanda, la una més, moltes gràcies.
Vinga, fins ara.
Cuida't, l'actualitat esportiva amb mans i veu de la Sílvia Ortiz. Sílvia, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Bon dia, Cruz. Parlem del Barça. La sí. Lliga no accepta els càlculs del club i de moment no permetrà que s'inscriguin tots els fitxatges després de l'activació de tres palanques. És una informació del Partidazo de COPE que apunta que la Liga i el club interpreten de manera diferent els ingressos aconseguits amb la venda d'actius fins ara. El club està preparat per activar una quarta palanca, que és la venda d'un altre 24,5% de Barça Studios. També es treballa en l'operació sortida i en la rebaixa salarial d'alguns jugadors. La sortida de Riqui Puig a Los Angeles Galaxy és imminent. El jugador no entrena amb permís del club. Uns entrenaments aquest matí de Barça i Pumas, el Pumas de Dani Alves, treballant per preparar el trofeu Joan Gamper, que es disputa aquest diumenge al Camp Nou a les 8. El Girona va perdre ahir contra el Nàpols per 3-1, en partit amistós disposat a Castel di Sangro. Bones sensacions de Tati Castellanos, que va marcar el seu segon gol, en porta 2 en 2 partits. L'Espanyol segueix sense resoldre el cas RDT, que segueix sense entrenar-se amb els companys. Dissabte jugarà al camp del Nàpols, intentant millorar la imatge de les últimes derrotes. El Girona ha incorporat l'escorta txec Ondrej Haslik, cedit pel Baskonia fins a final de temporada, i Paula Badosa ha passat a quarts de final del torneig de San José després de superar l'estadounidenca Elizabeth Matlick en 3 sets.
Una quarta palanca financera, Si s'activa aquesta quarta palanca, llavors se solucionaria el tema econòmic o no?
S'hauria de tornar a consultar a la Liga, a veure si li sembla suficient.
Ostres, que pesa, mare meva. Bé, veurem com acaba tot això. Sílvia, moltes gràcies.
Fins després.
A fer-la una més. De seguida parlem amb l'Adrià González de Mundo Natural i parlem d'aquesta debilitat dels sectors forts a l'estiu. Parlarem amb el secretari general de PIMEC, el senyor Josep Ginesta, i en parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Hipogegan, las segundas rebajas mejores aún. Aprovecha las segundas rebajas en Hipogegan. Ven a visitarnos y no te arrepentirás. Gran exposición de sofás de gran calidad. Sofá cheslón con asientos extraíbles, ahora 479 euros. Hipogegan en Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa y Parets del Vallès. Hipogegan.com. Hipogegan.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora en Lliçà de Vall. Avinguda Puigcerdà 14. En Terrassa, Mataró y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
El día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos y felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Álex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar.
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale. Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los...
Pues desde hoy, en cope.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego, @cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falco. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
COPE Cataluña y Andorra.
Adrián González, de Mundo Natural, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Estoy encantado de tenerte aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de Colacel Platinum. ¿Qué es Colacel Platinum?
Colacel Platinum es un suplemento a base de colágeno hidrolizado puro de origen marino. Esta vez combina la tecnología Berisol con estudios clínicos y muy interesante, muy importante, algo que supere a todo lo que es el colágeno tradicional que hemos estado adaptado hasta ahora. Aporta también astrágalo. El extracto de astrágalo estimula las células madres, que son células pluripotenciales que están dispuestas y van viajando por todo nuestro organismo mirando allí donde hay que reparar, donde tenemos que rejuvenecer los tejidos. Importante también la astaxantina. La astaxantina es hasta 500 veces más antioxidante que la vitamina C. Por lo tanto, lo hemos incorporado aquí. Importante para el hígado, para la piel, para la vista. Por lo tanto, no podía faltar en un suplemento tan potente como es el Colasai Platinum. Y además, la típica acción que nosotros buscamos en nuestro laboratorio y que no lo hace nadie más, que es inhibir esas enzimas colagenasas, esas metaloproteinasas que van degradando todo lo que es el tejido de relleno, sostén, elastina, colágeno, ácido hialurónico. Todo eso se va perdiendo por el paso de los años, Cruz, porque estas enzimas se disparan a partir de los 25 o 30 años. Así que Colacel Platinum, con todos estos ingredientes y además con ese selenio y ese zinc que necesitamos para activar las enzimas reparadoras de nuestro organismo, hace que sea uno de los suplementos más potentes que hay en el mercado, y así Colacel Platinum se convierte en algo más que colágeno.
O sea, digamos que ya a partir de los 25 o 30 años sería ideal poderlo empezar a tomarlo.
Importantísimo, a partir de esa edad es cuando se disparan estas enzimas, que juegan un papel muy importante en la etapa embriológica, porque nos moldean, nos dan la forma a los dedos, a todos los tejidos, pero ya a partir de esta edad comienza el proceso de envejecimiento precisamente por la acción de estas enzimas. Imagínate que cuando estas proteínas con capacidad enzimática, que son como tijeras, van degradando todo el tejido de sostén, por ejemplo, en la piel, ¿qué ocurre? Flacidez, descolgamiento, arrugas superficiales y profundas, manchas, síntomas de envejecimiento. Pues esto hay que detenerlo, así es como trabaja el Colacel Platinum.
¿Cuál sería la posología del Colacel Platinum?
Muy sencillo, una ampolla al día es lo ideal, un vial de esto al día es ideal, siempre fuera de las comidas, eso sí, porque acuérdate que el colágeno es una proteína y además lleva muchos antioxidantes, lleva muchos nutrientes, vitaminas, que pueden competir con los de la dieta. Por lo tanto, si le quieres sacar mejor partido, te recomiendo siempre que lo tomes con el estómago vacío.
Pues ya lo sabéis, podéis adquirir el Colacel Platinum llamando al 91 446 0000, es el teléfono de Mundo Natural, 91 446 0000, en tiendas especializadas, en herbolerías, parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Parlem d'economia, parlem de les xifres de l'atur i parlem del que se'ns tira a sobre. Atenció, tant de bo no sigui tan bèstia com el que s'està anunciant, perquè si totes aquestes senyals acaben cristal·litzant, ens espera una tardor complicadota davant de tot això, Pimec, d'entrada, la petita i mitjana empresa de Catalunya, avisa de que l'atur d'aquest passat mes de juliol és el pitjor de la darrera dècada, per la debilitat dels sectors forts a l'estiu. De fet, això va per barris, perquè si sents el govern diu no, és que ha pujat l'atur al juliol, per què? Perquè les contractacions per la temporada s'han avançat al juny. Clar, això va per barris, però aquí hem parlat amb moltes vegades, amb molta gent, de diferents maneres de veure les coses, interpretar, i això només té una interpretació. Almenys la majoria d'interpretacions és que de cara a la tardor, si tot malauradament es compleix, que ara aquestes coses acostumen a fer-ho, igual passem una tardor difícil. Però parlem d'això amb el secretari general de Pimec, de la petita i mitjana empresa de Catalunya, el senyor Josep Ginesta, que el tenim al telèfon. Josep, bon dia, benvingut.
Molt bon dia. Molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Clar, això va per barri. Si li preguntes al govern, diu, bé, no, és que les contractacions s'han avançat, per això tenim aquestes xifres, però no sé fins a quin punt estem davant d'un avís d'una caiguda important de les contractacions, de l'atur i de la feina, en aquest cas.
Doncs, miri, jo, el govern pot quedar-se veient el got mig ple, però ja el mes passat, amb les dades de l'EPA, ja vam tenir els primers indicadors i el govern de l'Estat no ha tingut una visió tan optimista com la que s'ha tingut aquí. De fet, hi ha dades objectives. No és cert que s'hagin avançat les contractacions, perquè, de fet, el mes de maig no va haver-hi un increment de la contractació per sobre de la que veníem tenint. Però, a més a més, miri, hem tingut el pitjor juliol de la darrera dècada, perquè s'ha incrementat l'atur, quan habitualment en el mes de juliol es reduïa l'atur registrat. Però sí, el mes de maig ja vam donar una alerta, perquè vam tenir un increment molt per sota del que teníem normalment normalment en un mes de juny, que és quan es comencen algunes de les contractacions de temporada en algunes zones del país, no? Fins al punt que, fixis, en aquest mes de juliol ha succeït una cosa, i és una dada objectiva, ha succeït una cosa que no passa gairebé mai, que és que en àmbits en els que sempre reduïm l'atur registrat, malgrat sigui menys que en altres mesos, per exemple, en abril i maig, que és quan iniciem temporada, doncs hem tingut increment. És a dir, a restauració, en un país amb una activitat important en l'àmbit del turisme que té en la seva cadena de valor la restauració, doncs s'ha incrementat l'atur registrat, és a dir, una dada extraordinàriament atípica, no? Però, a més, miris, també és cert que el nombre d'afiliats mitjans i afiliats a final de mes a Catalunya aquest mes de juliol s'ha incrementat una mica, i aquí és on hi havia la visió una mica més positiva que ha tingut el govern català respecte de l'espanyol. Però fixi's, l'increment de l'afiliació al mes de juliol ha estat gairebé la meitat de la que van tenir el juliol de l'any passat, el 21, quan encara estaven enmig de les onades de la pandèmia, no? I, per tant, un comportament molt, molt, molt atípic, no? Per tant, doncs, miri, tothom pot veure el got mig ple i pensar que estem forts, resilients, però nosaltres el que detectem és que contractem menys, fem menys altes a la Seguretat Social, i aquest mes de juliol ha estat un juliol molt atípic que ens dona moltes senyals d'alerta cap al futur, no?
Clar, tenim a sobre uns quants indicadors que afectaran directament l'economia. Parlem d'una inflació, parlem de l'absorció de l'energia, sobretot de la guerra d'Ucraïna, tot això que estan fent una mena de tempesta perfecta, no? I a més, venim d'on venim, que venim d'una pandèmia, d'uns importants problemes. Que aquests cops la petita i mitjana empresa del teixit econòmic del país és la primera que rep aquest tipus de qüestions. El futur com es veu?
Doncs miri, jo li diria, quan apuntem el conjunt de causes que han fet que tinguem aquest mes de, insisteixo, mes de juny i juliol atípics i, per tant, menys, molt més dolents del que estàvem acostumats a tenir, jo li apuntaria diverses causes, perquè és cert que hi ha un conjunt de microcrisis que han acompanyat la sortida de la pandèmia, que han anat alterant el comportament de les nostres economies, i dic no només la catalana i l'espanyola en el seu conjunt, sinó també l'europea i la zona euro, que és, com bé deia, ben començar amb la crisi d'aprovisionaments produït per els bloquejos en alguns llocs i per els tancaments d'alguns ports importants. Va seguir-hi l'increment dels costos del transport, va seguir-hi també l'increment d'algunes matèries primeres, no sempre per a l'increment dels costos del transport i per les paralitzacions d'algunes plantes, sinó també perquè en alguns països van decidir aturar les exportacions, i per tant això també va generar increments de costos de matèries primeres essencials en àmbits poc habituals de producte de components químics, etc. I aquí també va acompanyar-hi, doncs, la guerra d'Ucraïna i l'increment, l'extraordinari increment o pressió en l'increment dels costos energètics que hem tingut, no? Però jo li diria que també, quan parlem de mercat de treball, no podem deixar de costat, jo diria, dues variables que conflueixen en el mateix problema, no? Per una banda, la reforma laboral. La reforma laboral ha canviat les tendències de contractació de les empreses, i de fet, miri, primer sempre diem, entre un contracte temporal i un contracte indefinit, preferem que l'empresa faci el contracte indefinit, perquè dona estabilitat a l'empresa, dona estabilitat a la persona treballadora, permet projecte vital, etcètera, etcètera. Però entre un no contracte i un contracte temporal, òbviament preferim un contracte temporal, no?
Sí.
Perquè preferim que la persona estigui treballant que no passi a l'atur. Per què li dic això? Perquè el que sí que detectem és que, per exemple, aquest mes de juliol s'han fet 71.000 contractes menys que els que es van fer el juliol del 2021. I miri, podem pensar que uns quants d'aquests contractes no s'han fet perquè la gent han passat a estar contractats indefinidament. Però quan mirem l'increment del contracte indefinit, no ha jugat el total dels contractes que no s'han fet temporals. Per tant, el que detectem és que hi ha contractes que no es fan perquè la rigidesa en la contractació temporal, la rigidesa en alguns contractes de curta durada que hi ha a partir de la reforma laboral també està fent que canviï una mica la tendència, i pot haver-hi empresaris, de fet hi ha empresaris que decideixen no contractar davant de l'única possibilitat que tenen, que és de fer el contracte indefinit, no? I aquí li afegiria la segona variable que li deia, no? I és que miri, estem sortint de la pandèmia amb uns missatges triomfalistes a vegades, I miri, més enllà de les dades objectives i que cadascú faci la lectura que consideri de les dades que tenim, deixi'm que li digui que Espanya en aquest moment té 12,5% d'atur. Vam conèixer la setmana passada i Catalunya el 9,29% de taxa d'atur. No? Aquest és un atur insostenible. I sembla que tenim missatges triomfalistes quan tenim una dada d'atur tan dolenta en comparació amb la que tenim amb altres països, perquè a mi nosaltres ens agradaria tenir la de Polònia, per exemple, Estan al 2,7%.
Alemanya,
Alemanya 2,8%, no? Però li dic Polònia perquè, fixi's, és un país que amb una dinàmica doncs, menys diferent i potser menys optimista que la que podríem tenir pensant en Alemanya, no? Miri, 2,7%. Però miri, la mitjana de la Unió Europea s'ha situat en el 6 i la de la zona euro en el 6,6, no? I deixi'm que li digui una última dada. Miri, Espanya acumula el 27% de l'atur de la zona euro. Això és insostenible. És a dir, tenim una dinàmica del mercat de treball en el que, fixi's, si tenim rigidesa en la contractació perquè la gent entri al mercat de treball i s'incorpori, i acumulem un estoc de persones en atur estructural que generen uns costos socials molt alts, també estem fent que la nostra economia sigui menys competitiva i tingui més dificultats, no? I respecte al comportament, sí. Que també li digui que el mercat de treball és un. El mercat de treball ens dona unes dades de comportament de les contractacions, ens dona una dada molt important perquè et vincula el progrés social amb el progrés econòmic i són indicadors molt importants. Però fixi's que, respecte al curt termini, hi ha les previsions del Fons Monetari Internacional i del Banc Central Europeu respecte al creixement d'Espanya, que s'han moderat moltíssim de les que teníem, però també vam conèixer abans d'ahir els indicadors del PMI, aquest indicador de compra industrial que coneixem mensualment, que és un indicador en calent que ens diu quina tendència en compra i comanda industrial hi haurà en els propers mesos. I en el mes de juliol ja s'ha situat per sota de 50, i quan aquest indicador se situa per sota de 50, és un indicador que ens diu que estem a les portes d'un moment de moltes dificultats, també en l'àmbit industrial, no? I per tant que la situació serà dificultosa a la tardor.
El que està clar, Josep, és que cal una reacció política davant de tot això i cal prendre decisions. Creus que es farà? Que s'arribarà a reaccionar bé?
Doncs miri, jo crec que s'han de prendre decisions urgents que permetin. Per una banda, miri, quan va començar la pandèmia, el Guy Ryder, el secretari general de l'Organització Internacional del Treball, deia tenim pocs exemples del que ha passat en aquesta pandèmia, tenim pocs elements per analitzar-ho, perquè no ha passat masses vegades a la història que hi hagués una crisi global tan sobtada, tan temporal, tan severa, i el que sí que tenim clar des de l'Organització Internacional del Treball i que li recordem a tots els estats és que es mantinguin vives el nombre màxim d'empreses possibles. Perquè si es mantenen vives empreses vol dir que l'activitat econòmica està viva i, a més, que hi ha expectatives de generar llocs de treball, que és el que dona oportunitat a les persones, no? Miri, jo crec que s'han de prendre decisions urgents respecte a la possibilitat de finançar les empreses, millorar el seu finançament en el curt termini. També mesures per ponderar el retorn del deute que han generat algunes empreses, pimes especialment, al llarg de la pandèmia, perquè els arriba el moment de tornar-lo quan no tenen ja capacitat financera de tornar-lo. I, a més, crec que hi ha una corresponsabilitat que les administracions públiques també han de tenir, no? Perquè, fixi's, ens trobem que tenim increments de costos per la crisi inflacionària en l'àmbit dels salaris, que obvis, evidents, que els hem de tenir, perquè si les persones no poden pagar ni el rebut de la corrent, és normal que se'ls ha d'incrementar el salari. Però no sempre trobem la corresponsabilitat de les administracions públiques en variar els preus dels seus contractes públics en relació proporcional a com s'està incrementant.
Doncs, senyor Josep Ginesta, secretari general de la PIMEC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Si estem parlant de dades que ja explicava, com per exemple a Polònia o Alemanya, nosaltres tripliquem aquestes dades de l'atur, no? O bé, dades de la Unió Europea o la zona euro, no? Que es dupliquen, les que tenim aquí. Bé, és una qüestió. I a més, ja ahir mateix ja s'anunciava que possiblement els números ja no són tan bons. Ja s'està parlant de, fins i tot, recessió. Ojo! Peligro. Això és força, força preocupant. Bé, de seguida parlarem de la verema. I és que S'ha avançat la barema, s'ha avançat la barema entre 7 i 10 dies aquí a Catalunya. Bé, no, la notícia no és que s'avanci la barema, perquè amb el canvi climàtic i aquestes calorades ja fa anys que la barema s'acostuma a avançar una mica, no? La notícia està en que estem entre 7 i 10 dies a Catalunya. I aquestes situacions climàtiques que tenim ara mateix doncs fan que segurament la producció es redueixi. Es calcula sobre un 15% de mitjana, encara que això està per veure. Després, parlarem de quina serà la qualitat d'aquesta barema i parlarem dels preus. Una de les qüestions que hem parlat molt sobre una indústria tan potent com la és vinícola aquí a Catalunya, la indústria del cava, doncs es fixa molt en els preus. Les grans empreses, les grans productores de cava a Catalunya han pujat preus de compra del raïm, però és suficient davant de la inflació, davant del transport, davant del que costa produir? En parlarem amb el Jaume Domènech, que és representant del Cava de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, i en parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York.
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí.
Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes.
Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Hice fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que...
La barema d'enguany s'avançarà entre 7 i 10 dies arreu de Catalunya. S'estima que reduirà la producció, però això com afecta també a la qualitat del raïm i els preus? En parlem amb el Jaume Domènech, que és representant del Cava de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, de JARC. Jaume, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre, Jaume. Primer, per què s'avança la barema aquest any?
Bueno, s'avança aquest any i ja estic avançant els últims anys perquè tenim un problema amb el canvi climàtic, amb altes temperatures, i això fa que la planta tingui un estrès hídric i avanci la maduració. Per això es ve avançant, i això és... Si exceptuem l'any 2020, que va ploure i, a més, vam tenir una pandèmia molt forta de mildiu, els últims anys es ve adelantant, però aquest any en sobremanera, perquè portem unes temperatures molt per sobre del normal. D'acord. I això fa que la vinya s'estressi molt.
Llavors, entenc que sabent si la barema, darrerament, per qüestions de canvi climàtic, és una qüestió, no seria la notícia en aquest cas, no seria la novetat, però sí que és la novetat que s'avanci tant per les tremendes calorades que estem tenint. Entenc que és això.
Sí, sí. El que més està afectant aquest any és les calors i la falta de pluja, perquè hem de recordar que estem a menys de la meitat de la pluviometria normal per la zona de l'Antella Vinya.
Diu, la producció reduirà un 15% de mitjana. Això, clar, suposo que és directament culpa de la sequera.
Sí, Però això és molt aviat per dir-ho, perquè sí? Aquests moments que es comença a acollir les varietats més primerenques, com són el Chardonnay, Pinot Noir, de Gustraminer, les produccions són baixíssimes. Vull dir, si es mantinguessin les produccions, que les poques vinyes que s'han collit, no seria un 15, igual seria un 50%.
Carai.
El que passa és que, sí, són unes produccions molt baixes en aquests moments, el que s'ha collit. El que passa és que la setmana passada hi va haver unes zones que hi va haver pluges i encara confiem que n'hi pogués haver i de que, en conjunt, les previsions que ha fet l'INCAVI van un 15 o un 20% sobre un any normal, però bueno, un any normal i avui ens en recordem.
Sí, malauradament és així. Clar, després parlem de la qualitat. El raïm que es recull també, o aquestes situacions meteorològiques i tot això, l'estrès hídric, tot el que explicaves, afecta la qualitat? I si l'afecta, com li afecta? Molt, poc, per millor, per pitjor?
Sí, el tenir poc suc, doncs això, a l'arribar al celler, els anàlegs, evidentment, tenen feina afegida, però de totes maneres, la sanitat del raïm és de molta qualitat. Vull dir que, és més que res per aquest estrès hídric i aquest falta de suc, no? Que diem els viticultors, però el raïm té una sanitat molt bona aquesta.
Bé, i després parlem dels preus. Sempre, com darrerament, quan parlava de raïm, parlaven d'una certa desesperació, en tot cas, pels preus. Com estaran aquest any?
Aquest any, suposo que deu estar el cas, fa uns 15 dies o així, les grans firmes van parlar d'una pujada de preu.
Sí.
Sembla que es mouran els preus mínims entre 37 i 40 cèntims. Amb les pujades de costos que hem tingut aquest any, pensem, els viticultors pensem, que és insuficient. És un primer pas, no sé també si heu estat el cas de que el Departament d'Agricultura ha fet un estudi i ha pensat uns preus amb unes forquilles que van, depèn de la varietat, entre els 35 i els 48 cèntims, no? Llavors, va semblar que un preu de referència, no obligatori, però de referència, podria estar al voltant dels 40 cèntims. Sempre estem parlant en raïm convencional, perquè si després parlem del raïm ecològic, que té un cost afegit, aquí ens quedaríem curts.
Clar.
I, per tant, sí que hi ha hagut un increment, però pensem que insuficient.
Clar, és el que t'ava explicar. Sí, és veritat, estava el cas que les grans les firmes de cava doncs, han pujat els preus, però jo pensava en tota la inflació que hi ha, combustibles, producció, que, i això exactament és el que t'anava a preguntar, que has respost molt bé, el fet que ha pujat. Hi ha esperança de tenir un preu just, on es pugui viure bé?
No. És una pregunta difícil de
fer. Sí, sí, ho sé.
Sí, també, ja, jo ja he dit abans que amb 40 cèntims de preu de referència és un preu molt just per tirar endavant una explotació. Nosaltres pensem que, i sobretot en raïms ecològics, tots haurien d'estar per sobre de 50 cèntims per començar a ser una mica més viables. També us he de dir que aquest primer pas que hi ha hagut aquest any de que donar un preu de referència potser també ha fet que els cellers s'hagin donat compte de que estaven pagant per sota de preu de cost. I per això hi ha un increment. També pot ser degut a que veuen que hi haurà una collita petita. Llavors, a vegades, per desgràcia, el que no s'arregla amb normalitat ho arregla el temps. Si anem a mitja collita i veuen que les previsions són de quedar curts de raïm, doncs a vegades llavors fan una mica la guerra per estirar
preus. Exacte. Bé, doncs, Jaume Domènech, representant del CAVA de Jarcs, Obres, Agricultors i Remedis de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Molt bé, moltes gràcies.
Veurem com continua la cosa. Això, el temps, posarà tot al seu lloc, en aquest cas, eh? Tant de bo arribin algunes pluges doncs, que ajudin en tot això, eh? Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy bien, muy buenos días, muy bien hallado.
Bueno, pues mira, playa, piscina, terracitas, sí. Vacaciones en el camping. Oh, cuando el calor aprieta, además puede ser el mejor aliado pues para perder peso, deshincharte, bajar de 4 o 7 kilos en solo 3 semanas con el plan 1-2-3. Enriqueta, explícanos cómo vamos a hacer esto.
¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, con el plan 1-2-3 de Climitec, adelgazar es rápido. Vamos a multiplicar por 2 su efecto y este mes de agosto adelgazar es seguro. Si está, yo sé que muchos oyentes estarán cansados de probar de todo, que no adelgazan. La solución es pasarse ya al plan 1-2-3, que no son batidos, porque vamos a seguir comiendo sin efecto rebote y perderemos peso y bajaremos volumen.
Efectivamente, el plan 1-2-3 tiene registro sanitario, no puede ser de otra manera, es económico, es fácil de hacer, es apto para todo el mundo, tanto si eres hombre como si eres mujer, para todas las edades, y en solo 3 semanas, Enriqueta, vamos a perder de 4 a 7 kilos. Vamos a pautar las semanas.
Pautamos. Mira, venga. La primera semana son los sobres de piña, Cruz, que son drenantes, eliminamos toxinas, nos deshinchamos, recuperamos nuestra cintura, bajamos ya más de una talla y eliminamos los michelines. Y además nos despedimos de las retenciones de lípidos y del volumen. Primera semana, ¿eh?
Exacto. ¿Y la segunda?
La segunda semana son los sobres de naranja, pura fibra y prebióticos, ¿eh? Vamos a tener buenas digestiones, más ligeras, vamos a despedirnos del estreñimiento y vamos a perder más de 3 kilos. O sea, hemos pasado 2 semanas y ya estamos con 4 kilos menos.
Fíjate, o sea, ya de unido, ¿eh? 4 kilos menos ya. ¿Y cómo rematamos la tercera semana, Enriqueta?
Pues la tercera semana pues con las cápsulas captagrasas que nos ayudan a atrapar y a eliminar la grasa localizada para que sigamos perdiendo peso. Además son saciantes y calman la ansiedad. Y el resultado, en 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos. Y además hemos controlado el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Todos son ventajas con el plan 1-2-3 para que estemos más ágiles, para que no estemos cansados, porque por fin vamos a conseguir perder peso. Si quieres tu plan 1-2-3, ¿qué tienes que hacer? Muy sencillo, ¿eh? Marcar ese teléfono 650-51-52-53. Repito, 650-51-52-53, te lo enviamos a tu domicilio. Estés donde estés, ¿eh? Es el domicilio particular, como si es el camping, donde estés. Y además lo recibes sin gastos de envío.
Pues 650-51-52-53. Y además, hoy hay una oferta estupenda, como siempre, para conseguir adelgazar ya. ¿En qué consiste esta oferta, Enriqueta?
Pues mira, es un complemento ideal para nuestro con nuestro plan 1-2-3. Los oyentes de COPE que llamen ahora tendrán de regalo las infusiones veraniegas, porque se pueden tomar fresquitas, que es la detox más la drena más la lipo, que nos ayudan a hidratarnos, pero también si llaman ahora tendrán de regalo el gel adelgazante, lleva rolón incorporado para que sea fácil de aplicar cada mañanita, pues en esa zona que no nos gusta, la barriguita, los michelines, los muslos, y estemos estupendos. Esto gratis con tu plan 1-2-3 si llamas ahora mismo. El teléfono 650-51-52-53.
650-51-52-53 es el teléfono del plan 1-2-3, el teléfono de Clinitec. El método más eficaz pues para perder peso pues es este precisamente, el plan 1-2-3. Y vas a perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. 650-51-52-53. Y hoy además gratis pues esas 3 infusiones, la detox, más la drena, más la lipo y el gel adelgazante con el plan 1-2-3. Repito el teléfono, el más fácil de recordar del mundo. 650-51-52-53. Enriqueta, muchísimas gracias. Un besito muy grande. Sí.
Pues iba a decirte porque si me llaman ahora les voy a poner el jarabe depurativo también de regalo, para que estemos ya fantásticos todo lo que queda de verano, ¿de acuerdo?
Pues repito el teléfono otra vez, 650-51-52-53, que también está el gel adelgazante. Un besito, Enriqueta, cuídate.
Un besazo, chao.
La Rosalía, casa se gana, es culpa ser millonaria. Si plogués el sant, els bitllets pels aires. Dia per Mumbai, el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir... Només vull veure bitllets de 100. Ser una del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signa del dòlar dintre la ment.
Díselo, Rosy.
Això sé que no
culpa ser milionària. Perquè em tanquin al Louvre així com al Mamba.
Milionària de la Rosalía. De fet, atenció, perquè ara lo que lo peta de la Rosalía és la despechà, que abans de sortir la cançó ja era viral. Abans de que es publiqués, ja era viral. És increïble, aquesta dona ho està tocant, eh? Bé, arribem a la una, tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, obrirem Migdia des de COPE Catalunya i Andorra i començarem parlant migdia, atenció, dels senglars. Els senglars urbanites, perquè els senglars que, com per exemple la mossegada que va patir aquesta nena a Cadaqués, com els senglars que ens trobem per la ciutat, són els senglars urbanites, aquells senglars que han perdut la por a l'home, la por als ésser humà. Després dels senglars, dels parcs naturals, que aquests sí que tenen por, encara es comporten de forma natural. De seguida en parlem. La una. Ara expliquem tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.